Ràdio Vilafranca.
Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimecres 28 de maig de 2025. En nom de tot l'equip des de Ràdio Vilafranca, us saludem Toni Olivella, al capdavant de les vies tècniques i la tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. Us acompanyarem des d'ara i fins les 12 i aquest matí de dimecres començarem molt àgils, tot dansant. I és que obrim matí amb la Lucía Dieguez i el seu calaix de dansa. I el seu convidat serà el ballarí i coreògraf Iago Catalinas. A 9:45, cita amb l'actualitat. Primer flash d'aquest dimecres, 5 minuts per saber què passa a les nostres comarques. I a partir d'aquest primer flash, donarem vida als residus. Avui de la mà del David Martínez, tècnic de la Mancomunitat Penedès Garraf. Avui posem el focus en mancomunar serveis, en la importància de mancomunar aquests serveis i de com els principis de treball conjunt entre municipis també es poden aplicar a la gestió de residus amb molt bons resultats. A les 10:06 obrirem la segona hora amb l'Esther García, gerent de l'Institut Municipal de Formació de Vilafranca, amb la qual presentarem l'oferta de cicles formatius a la capital de l'Alt Penedès per al curs vinent, perquè s'amplia molt, fins a un 28%, amb 5 nous cicles que entomen 3 dels instituts públics. Repassarem aquesta oferta i també canvis en el postgrau de gestió vitivinícola que impulsa Vilafranca des de la Wine Business School. Abans de donar pas al flaix informatiu de 10:45, establirem connexió amb el company Sergi Fernández per saber l'última hora de la manifestació convocada pels treballadors del grup Freixenet en contra de l'ERO, que ha plantejat la companyia i que pretén acomiadar una quarta part de la plantilla. Des de Freixenet mateix, el Sergi ens acostarà aquesta última hora i a 10:45, de nou 5 minuts per explicar què passa a les nostres comarques al segon flaix d'avui. De 10:45 a 11 tenim tertúlia amb la nostra gent gran. Avui participen Fina Milà, Natàlia Navarro, Conxita Vidal, Marcelina Grau i Pere Mitjans, i els proposem parlar de cooperació internacional, d'economia social i solidària, d'ajudar els de casa o d'ajudar els de més enllà. Aviam què hi diuen. A les 11:06, cita amb Vinzeum, i des de fa un parell de setmanes Vinzeum acull el 31è cicle d'audiovisuals de muntanya del Centre Excursionista del Penedès. Avui l'Anna Mungai ens explicarà com han arrencat i les sessions que hi ha pendents. Vindrà acompanyada del Jordi Ribas, amb qui repassarem l'agenda del museu. A 11:45, última cita amb l'actualitat local i comarcal, el darrer flaix del dia i, per acabar, un parell de propostes a l'agenda al detall. D'una banda, la cloenda del curs de l'esplai infantil de l'Ateneu Mugenc, en parlarem amb l'Esther Noguer, i de l'altra presentarem la Corre Cava, aquesta proposta solidària de les Caves Vilarnau, que tindrà lloc el proper 8 de juny. En parlarem amb l'Eva Plazas, de Vilarnau. Així sonarem aquest matí de dimecres a la vostra antena. Som-hi! Després del sumari ens retrobem amb la Lucía Dieguez i el seu calaix de dansa, aquest espai mensual que ens endinsa en el món de la dansa i coneixem els seus protagonistes. Uns minuts que avui dediquem a descobrir el ballarí i coreògraf Iago Catalinas. Així que connectem amb Ràdio Sant Sadurní i saludem l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia. Com bé comentes, un cop al mes ens encanta rebre aquí els estudis de la ràdio la Lucía Dieguez de Cascavells, que avui, a més, ve superben acompanyada. Lucía, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, Eli, i molt, molt agraïda de veure't de nou, perquè hem estat una miqueta fora, aquests últims calaix.
Hem estat un parell de mesos sense veure'ns, abans fora de micros rèiem, sí. I ja no ens en recordàvem de les cares, però avui tornes i tornes amb convidats.
Sí.
Qui ens acompanya avui?
Doncs avui al calaix de dansa ens acompanya Iago Catalinas. Va néixer a Barcelona, però podríem dir que és gelidenc de tota la vida. Ballarí i coreògraf de ballet clàssic, jazz, neoclàssic, contemporani. A l'Espart, Roca Sagna, de Gelida, va viure els seus inicis i ara segueix sent membre de l'Esbart. I la seva formació va passar per l'Escola Isadora i el Centre de Dansa de Catalunya. A Memory, d'Àngels Cunyalons, el musical Cats va ser Macavity, i a Alemanya el ballet de Tres Mosqueters va ser el Richelieu. Ha coreografiat a L'amor duele, al ballet nacional d'Ostraslava de la República Txeca, i avui, sens dubte, ens espera una molt interessant entrevista. Bon dia, Iago.
Hola, bon dia, Lucía. Com estem?
Molt bé. Moltes gràcies per estar aquí.
No, a vosaltres per convidar-me.
Escolta'm, fem una miqueta de... Com va ser els teus inicis? I... Perquè jo me'n recordo el dia que ens vam conèixer, que em vas dir que tu ja ballaves abans de néixer.
Sí, efectivament. Jo, o sigui, realment, uns pares feien baix de saló, i jo estava dintre de la panxa de la meva mare, i ells encara estaven fent baix de saló. Llavors, una mica, uns pares sempre em diuen que ho he portat tota la vida, perquè m'ho han inculcat, i jo crec que dintre de la panxa de la meva mare sempre escoltava la música, no? Ma mare sempre em posava molta música, i jo crec que quan ballaven als balls de saló ja ho portava jo. Jo mateix ballava dintre de la panxa de la meva mare, com aquell que diu.
Però he comentat abans, de fet vas començar a l'Esbart Roca Sagna.
Sí, efectivament, sí. O sigui, jo abans vivia a Barcelona, que ja feia jazz, però era més com extraescolar, no? Diguéssim, llavors... Vaig començar una mica allà, això que els pares t'apunten, no? A tot tipus d'esports i activitats. I va ser res, vaig arribar a Gelida amb 6-8 anys i vaig tenir la gran sort que estava a l'Esbart de Gelida, que són danses tradicionals, a l'Esbart Roca Sagna, i allà sí que ja vaig començar a notar-me que em agradava molt estar sobre l'escenari, no? Ja fossi sent ballant o el que sigui, i l'aplaudiment i el públic. I sí, efectivament, jo vaig començar a l'Esbart i mica en mica vaig anar fent... Vaig conèixer també allà a la Berta Vallribera, que és una directora d'una escola de Barcelona, a l'Estudi Isadora, i mica en mica ja vaig començar a obrir-me una mica més les portes en el món de la dansa. D'aquí després me'n vaig anar... Jo el que tenia molt clar és que m'agradava molt estar sobre l'escenari. Llavors ja fos, sigui ballant o sigui el que sigui. Jo, per exemple, com bé has dit abans, vaig fer també molts musicals, que aquí és on vaig entrar a l'escola d'Àngels Cunyalons, a la Memory. Després vaig estudiar també cinema, en el plató de cinema Hospitalet, i en tots aquests anys doncs, he anat una mica tocant tots els tipus d'estils, no? He fet Bollywood amb la cubana, per exemple, també, que vam estar, crec que va ser al Tívoli, al Teatre Tívoli, he fet Cats, he fet Mamma Mia, també, i realment el problema que jo tenia és que no sabia quin estil m'agradava. A mi m'agradava ballar, però no sabia realment, fins que, gràcies a la Berta, com bé t'he dit abans, em va ensenyar el que és la dansa clàssica, no? I aquí vaig veure que n'hi havia bastant, com ho diria, com bastant challenge, no? Com es diu en català, en el sentit que tenies que fer coses que realment el cos et demanava un què, no?, dintre la dansa. I això per mi va ser com tot un repte, no?
Sí, llavors, has fet molts musicals, però has, diguem, amb la dansa clàssica o neoclàssica t'ha donat molt més que la dansa, perquè...
Sí, sí, no, efectivament. I jo, a part de que he viatjat per tot el món sent ballarí professional de dansa clàssica, en contemporània i neoclàssica, la meva dona, per exemple, havia sigut ballarina professional, que els dos ens vam conèixer fent al Llac dels Cignes. És tot una mica com una pel·lícula, no?, com aquell que diu. Jo feia de príncep, ella feia de Cisne Blanco. I d'aquí a part també els meus fills, que també un d'ells, per exemple, va néixer en l'última companyia on vam estar, va ser a la República Txeca, i ell va néixer allà també. I també jo crec que també tiraron una mica en el món de la dansa, perquè jo me'n recordo que estàvem a Bambalines i ella estava a Bambalines, i quan la meva dona sortia a ballar a l'escenari i se'n anava de l'escenari, era com que el tenia que cuidar, li donava el pit, per exemple, mentre es ballava, jo el cuidava quan no estava a l'escenari. O sigui que sí, a mi la dansa m'ha donat doncs, la família que tinc i molts amics també, i molts contactes.
Llavors, si tens un fill que tu ja penses que està predestinat, no?, per fer dansa, com ho veus ara mateix, els nois, quines possibilitats diferents? Perquè estava parlant en entrevistes anteriors que jo en el moment que estudiava, doncs sí, que podies fer una titulació de dansa, però que n'hi havia altres disciplines doncs, que no tenia titulació en aquell moment, no?
Clar.
I a l'hora de treballar, doncs tampoc t'ho demanaven, demanaven que passessis uns càstings, no?
Clar.
Però actualment sí que n'hi ha uns estudis reglats, no? Tot això com ho veus?
Bueno, jo realment, ara per ara sí que és veritat que hem de dir que és molt diferent el món de la dansa per un noi que per una noia. Per una noia és molt més complicat, perquè, per exemple, jo he anat a audicions a Alemanya, a Leipzig, per exemple, o a Stuttgart, que tenien només dos contractes i n'hi havia 500 noies, i només un contracte per noi i érem 80 nois. No? Però sí que és veritat que jo crec que el que es falla molt, molt, sobretot aquí a Catalunya, en el tema de la dansa, és que no et donen masses oportunitats, sinó és que marxes fora, no? O ja directament no només a Catalunya, sinó en Espanya, per exemple, segur que ho saps molt bé, hi ha potser dues companyies grans, diguéssim, de dansa clàssica, no? Perquè, clar, parlem del clàssic ara mateix, que és la Nacional i el Víctor Ullate. Llavors sí que és una pena, no? Perquè realment, si no tens com, en el meu cas, que tenia uns bons padrins, que era la Berta, el Joan Boix i la Roser Muñoz, que són els que em van obrir i em van dir, mira, marxa aquí, audiciona aquí, envia això aquí, no? Si no, és bastant difícil el trobar... És que és molt diferent. O sigui, fora d'Espanya, diguéssim, et trobes un munt de teatres, que cada teatre té una companyia de dansa, ja sigui clàssica, ja sigui contemporània, ja sigui fins i tot musicals. Llavors, a part de que està molt ben pagat, està molt ben vist també, no?, el tema cultural.
Però sí que, per exemple, en el món dels musicals, potser a Madrid va ser una miqueta el motor fa uns anys, no?, però està funcionant, no?, que potser...
Sí que és veritat que està tornant, ara, per exemple, es nota molt la diferència de, sobretot aquí a Barcelona o a Madrid, per exemple, que va ser com el primer boom, que tothom anava a veure molts musicals allà a Madrid, no? Però sí que és veritat que jo crec que tots ho sabem, que el món artístic, ja sigui qualsevol tipus d'art, guitarra, grups de música o pintura o òpera, fins i tot, no?, és bastant difícil aquí.
Però també les produccions que es fan fora, no? No sé si com ho veus tu, si és una cosa dels programadors o persones que porten els espectacles des de fora, no? O les persones que creen els espectacles aquí, no? Una companyia, una companyia poca genial, però... que potser estem en el Llac dels Cignes o el Trencanous o presentacions més... I jo veig fora, no?, viatges fora, i n'hi ha unes presentacions... Ara fa pocs dies a Montpellier va haver una presentació de dansa clàssica, però vestuaris super... I amb unes llums i un so... I potser, no?
Sí que és veritat que... que la gent tira molt pel nom, no? O sigui, potser la gent omple molt més els teatres quan escolta un Llac dels Cignes, un Trencanous, no? però i la gent no és capaç d'obrir una mica més la ment, podríem dir, en aquest sentit de veure coses noves. Jo, per exemple, el contemporani m'agrada molt. Hi ha un coreògraf molt conegut que jo he ballat moltes coreografies d'ell, que és l'Ohad Nahari, que és d'Israel, i és una bestialitat. I aquí, per exemple, si el portes, és com que la gent no encaixa. És com tot, al cap i al fi, també els musicals, no? La gent ara, per exemple, no? Anirà a veure abans un Maricel que per exemple, un altre musical que potser la gent no coneix el nom, no?
Però peta, eh? Anima, per exemple, sí. Que venia de zero.
Sí. Jo crec que peta molt, sobretot per el que es diu molt, el que dic jo molt és el oído i boca, no? Que és l'escoltar-ho o fins i tot els ulls, no? El veure'l. I llavors ja li comentes a algú familiar o algun amic que dius, uah, tens que anar a veure aquest musical que és increïble. I jo crec que realment és el que falta molt aquí, no? En el sentit d'anar molt més al teatre. També tinc que dir que jo, per exemple, he vist i he fet musicals a fora, a Alemanya, a França, a República Txeca, etc. I els preus, per exemple, són increïbles.
Clar, els preus?
Els preus són increïbles, perquè jo, per exemple, he anat a veure, posem un exemple, un Mamma Mia a Alemanya, i a platea em costa potser 20 euros. Saps?
És una altra història.
Clar, mira l'Eli. És que és una locura. Després aquí te'n vas...
Igual que aquí, eh?
Exacte, sí, sí. És que és horrible, és horrible. Llavors, sí que és veritat que intentem els artistes lluitar perquè el públic vingui a veure'ns, però a la mateixa vegada és que és impossible amb els preus que hi ha.
Sí, sí, sí.
O sigui, com la gent li pot agradar Carmen o Aida a l'òpera de Liceu, si el més barat et costa 50 euros o 60 euros i és a dalt de tot el gallinero que sí. Realment no veus res, no? I aquest jo crec que és un dels grans problemes que hi ha aquí a Catalunya. Bueno, a Catalunya i a Espanya, realment.
No, perquè a Madrid els preus...
A Madrid és igual.
Llavors, de la dansa clàssica... Mira, la última entrevista va ser amb la Liz i m'explicava que la feina que ella feia de recórrer escoles, no? Que deia ballet per escoles,
sí.
Doncs que ja no feia falta perquè, diguem que ella ja era gran i aquesta feina no cal ara. Que potser sí que el fer arribar la dansa a les escoles està una mica com fora
de... Jo crec que és completament necessari.
Saps?
Perquè... Jo sempre m'he preguntat, quan he anat sobretot a l'institut, que és quan una mica ja t'enteres una mica més de les coses, com aquell que diu, o acabes a sisè de primària, per què fem música i per què fem pintura? Per què no fem dansa, també? Que realment la gent no es dona compte... Jo, per exemple, jo era el típic nen que anava amb els pantalons cagaos i la motxilla penjant i amb l'esquena molt mal posada, molt mal col·locada. I la dansa em va ensenyar a col·locar-me, a sentar-me bé, a tenir els peus bé. Sí. Jo, per exemple, jo tinc 4 nens i 2 d'ells van a la mateixa escola de Gelida, a les Fonts, i veus nens, amb perdó, que caminen tan malament i els mateixos pares diuen, bueno, són coses que passen, no? I realment la dansa clàssica t'ha ajudat en tantes coses del cos, realment. No només el cos, realment l'oïda, la vista, el servei, fins i tot l'aprenentatge que jo, que a mi m'ha donat l'estar molt més atent a classe i tot això, ha sigut realment gràcies a la dansa, saps? I jo crec que tant a primària com a l'institut s'hauria d'inculcar una mica més el que és la dansa. Ja no dic dansa clàssica, sinó la dansa en general. Si posem que fem dansa els dimarts, doncs aquell dimarts aprenem que la dansa a la clàssica. El dimarts següent de la setmana que ve, dansa contemporània, saps? I estudiar-ho, fins i tot estudiar-ho, jo crec que és molt interessant, no? Perquè tothom coneix, per exemple, a pintors molt famosos perquè t'ho inculquen directament, o músics tan famosos perquè t'ho inculquen realment a primària i a l'institut, a l'ESO, no? I la dansa, és com que està bastant apartada, com que ja es fa educació física, ja és com, bueno, ja està. Saps què vull dir?
No, i a més que la dansa envolta molt, perquè no només són ballarins, diguem, la dansa no només la pots aproximar ballant, sinó que necessita uns tècnics de so i llums, uns creadors que, amb intel·ligència artificial o no, però són músics per crear la música darrere, o uns creadors audiovisuals per crear tot el que és els vídeos per darrere,
sí.
Unes persones que dissenyin unes entrades. O sigui, la dansa fa un motor empresarial, diguem, increïble. I si això s'entrés... Perquè ara mateix per quedar-te aquí tens que ballar no només clàssic, que és la base, sinó jazz, tens que cantar, tens que fer teatre, perquè si no tant tens que anar, no?
No, no, completament, completament, sí. Si no tens com... Està clar, jo crec que tots ho sabem, la dansa clàssica és la base realment de tot, no? Que és el que t'ensenya una mica. Després sí que te'n pots obrir més portes a fer breakdance, o fer jazz, o fer contemporani, o fer Bollywood fins i tot, no? Però sí que és veritat que és una pena, no, això, realment, que tinguis que marxar fora. Quan... A veure, és una pena, però realment a mi m'ha ensenyat molt, perquè jo, per exemple, vaig marxar amb 17 anys d'aquí, que va ser a Alemanya, el meu primer contracte, i va ser un tortazo a la cara, saps com aquell que diu? Perquè, clar, et trobes amb 17 anys com què està passant quan estàs a casa tot tranquil i a la seva escola, i jo me recordo que la primera companyia era amb 50-60 ballarins i sí que t'espanta una mica, no? Sortir fora.
Sí.
Però bueno.
Bueno.
És el que tenim i és el que hi ha i és una pena, però bueno, és com tot, és com ara. Jo tinc un munt d'amics ara mateix que qualsevol tipus de curro està molt mal pagats aquí, treballant moltes hores i al final tots que acaben marxant. O sigui, són coses que realment, si ho parem a pensar...
No, i de fet, a l'hora de tornar... Per exemple, el teu cas propi, no?
O sigui,
estaves com a primer... La teva dona, la Britania, estava com a primera ballarina.
Exacte, sí.
I vau decidir, doncs, tornar. I quina és la tornada? O sigui, què espera? No només els ballarins que es formen per treballar, sinó els que estan en un moment de que deixen d'estar a l'escenari. Què
es fa? No, sí. Aquest és la por de tot ballarí quan es retira, no? Sí que és veritat que, jo parlo en el meu cas, jo crec que ens podíem haver quedat a la República Txeca, jo com a coreògraf i ella com a ballet master, que és com l'ajudant del coreògraf, però vam tenir l'alegria que vam tenir un fill i no ens agradava el sentit d'estar fora i ens agradava molt més estar a casa a Gelida amb uns pares. Però sí que és veritat que t'obre altres portes, realment, perquè quan estàs molts anys dintre de la dansa pots tirar cap a coreògraf, pots tirar com a director d'una companyia, pots tirar com a ballet master, no?, que és l'ajudant del coreògraf i del director, però és bastant difícil. És molt difícil perquè tens que tenir molts contactes. En aquest món de l'artista jo crec que tens que tenir molt bons padrins i durant la teva carrera tenir molt bons contactes per després voler seguir a fer, no? I després, quan tornes, tens la idea de potser obrir una escola, un professor, també...
Bueno, això ja per experiència pròpia et dic que és tot un moviment estratègic,
sí, no?
Sí. Però sí que és veritat que, Elia, això també et fico a tu, que anirà tot un moviment aquesta propera temporada. No sé si tens amics i coneguts ja o que estiguin amb el tema de musicals i tal, però n'hi ha una quantitat d'audicions, de moviments... O sigui, crec que la propera temporada, o sigui, la temporada que comença a setembre, de musicals, d'espectacles de dansa, on n'hi ha ballarins treballant, crec que serà un bombazo. Tu tens sentit?
De fet, justament abans que arribéssiu m'han enviat un correu dels musicals que han d'arribar a partir de la tardor a Madrid i quatre són... grans musicals.
A veure, Los Miserables?
Los Miserables, La Cenicienta, Wicked, i l'altre no recordo quin era, però eren quatre...
Buscando a Audrey Hepburn, que de fet aquest...
Oliver Twist.
Però la Audrey Hepburn han fet fins i tot un teatre només per al musical. O sigui que...
Déu-n'hi-do.
Tota la camada, Iago, de ballarins, sí que no són clàssics, però vamos a ver si trabajando,
sí,
veritat?
Sí.
Però que n'hi ha moviment, comença a haver moviment. I em quedo aquest missatge que, vinga, som-hi.
Que hi ha futur,
I tu i jo podem agafar l'AVE un dia i ens fem unes tapites i anem al teatre després.
I tant, jo sempre disposada a...
I tu, Iago, també pots venir.
Teatre. Quin plaer escoltar-vos avui conversant de dansa, fent-nos una miqueta de dentetes, endinsant-nos en aquest món que ens encanta. Iago, Lucía, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, que vagi superbé i fins la propera.
Moltes gràcies.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara passa un minut de 9:45. Recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. A les notícies del Penedès en xarxa us parla Goretti Martínez. La plantilla del grup Freixenet es manifestarà avui pels carrers de Sant Sadurní. Després d'una primera jornada de reivindicacions en què es calcula que pràcticament el 100% de la plantilla es va acollir al dret a vaga, els treballadors i treballadores del grup Freixenet continuen avui mobilitzant-se en contra de l'expedient de regulació de l'ocupació que planteja la companyia per acomiadar una quarta part de la plantilla. Ahir els treballadors es van fer veure i sentir a les portes de les diferents empreses del grup Freixenet. Ja de matinada van cremar pneumàtics i bidons davant la seu de Freixenet i la mobilització es va anar traslladant als diferents centres fins a arribar al migdia a Castellblanc, on es reunia la direcció de l'empresa amb el comitè. Una reunió, de nou, amb posicions molt allunyades. Comissions Obreres es manté ferma a reclamar indemnitzacions justes i acomiadaments voluntaris, exigint també la retirada de l'ERO i que s'opti per fórmules temporals de regulació de l'ocupació. Avui a 9:45 del matí, ara, està previst que arrenqui aquesta manifestació a Sant Sadurní, que anirà des de les instal·lacions de Freixenet fins a l'Ajuntament, on està previst que l'alcalde rebi una representació dels diferents comitès del grup Freixenet. Calafell activa una xarxa d'establiments radar per a detectar problemes que puguin tenir les persones grans. Calafell ha activat la xarxa Radars, un grup d'establiments comercials que ajuden a detectar problemes que puguin tenir les persones grans, sobretot les que viuen soles. El projecte que desenvolupa la Fundació Santa Teresa per encàrrec de l'Ajuntament és una resposta a aquestes situacions basada en la prevenció mitjançant l'acció comunitària. Actualment són les farmàcies locals que poden donar l'avís quan un avi no va a buscar la medicació. Això s'activarà a través dels serveis socials perquè comprovin que tot està en ordre. Són les farmàcies, que són un establiment molt evident, però també altres com les perruqueries. Això ha explicat la tinent d'alcalde de Drets Socials, Elena Rubio. La regidora afegeix que es tracta de donar una alerta quan una persona gran no acudeix a una cita periòdica. En un sector de població molt acostumat a unes rutines, això pot indicar que hi ha un problema. Primeres passes per crear una associació d'empreses del municipi d'Olèrdola. Dimarts de la setmana passada, empreses del municipi realitzaven al Saló de Sessions de l'Ajuntament una reunió de treball organitzada per l'Ajuntament d'Olèrdola i el Consell Comarcal de l'Alt Penedès amb el suport de la Diputació de Barcelona per presentar els resultats d'una prova pilot per impulsar una comunitat energètica. Entre les empreses participants dels polígons del Clot de Moja i Sant Pere Molanta es va constatar l'interès compartit de crear una associació d'empreses com a eina de representació, interlocució i promoció de projectes conjunts. De formar-se, l'entitat avaluaria l'impuls d'una comunitat energètica local en col·laboració amb administracions i agents tècnics amb l'objectiu de generar estalvis, resiliència energètica i retorn econòmic al territori. També tractaria altres actuacions de millora dels polígons d'Olèrdola. I acabem explicant-vos que la taverna del Vinceum de Vilafranca rep el premi del millor wine bar de Catalunya. S'ha celebrat l'11a edició dels Premis Cartaví, que enguany han reconegut 10 establiments de restauració catalanes. Entre ells, per primera vegada, un wine bar per la seva aposta decidida pels vins de proximitat i per integrar-los com a part essencial de l'experiència gastronòmica. El primer wine bar de Catalunya ha estat la taverna del Vinceum de Vilafranca.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 6 minuts de 9:45.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De manera periòdica, un cop al mes, reflexionem al Penedès en xarxa sobre com gestionar millor els residus i intentem oferir consells pràctics. Ho fem de la mà d'experts de la Mancomunitat Penedès Garraf, la institució que gestiona el servei de recollida a la gran majoria dels nostres municipis. Avui ens proposen parlar justament de mancomunar, per veure com i de quina manera anem fins a Canal 20 amb el Raimon de Cara.
Així és, Sílvia, secció Donem vida als residus, i ho fem de la mà del David Martínez Reventós, que és tècnic de residus de la Mancomunitat. Què tal? Molt bon dia, David.
Bon dia, encantat d'estar aquí una vegada més.
Avui parlem d'on treballes. Treballes en una mancomunitat i ens agradaria donar toms al voltant d'aquest concepte de mancomunar serveis, per què cal mancomunar serveis. I, si et sembla, comencem pel principi, perquè un exemple de mancomunar serveis és la pròpia mancomunitat. Té un origen concret, no?
Sí,
respon a una necessitat.
Sí, correcte. És a dir, el concepte mancomunitat no és un concepte antic a Catalunya. De fet, la Mancomunitat Penedès-Garraf, com moltes altres mancomunitats que existeixen a Catalunya, té un antecedent històric, que és la Mancomunitat de Catalunya, no? Que va néixer a principi del segle XX i que va néixer amb un esperit més administratiu. Era una mica, doncs, apadrinar totes les diputacions, que eren una mica les encarregades de prestar aquests serveis a tots els ens locals, a tots els ajuntaments, serveis bàsics, des de serveis relacionats amb l'ensenyament fins a serveis relacionats amb el transport. A principi del segle XX, evidentment, ha canviat molt respecte a dia d'avui, però també hi havia necessitats de transport, inversions en infraestructures, no? A partir d'aquí, el sentit de les mancomunitats han evolucionat molt, no? La Mancomunitat de Catalunya d'Enric de Prat de la Riba no té massa a veure amb el que és ara mateix les mancomunitats, que una mica és un complementari als consells comarcals i a les diputacions. Ara ja no es capadrinin les diputacions, sinó que donen altres tipus de serveis i tornen amb l'esperit administratiu des del punt de vista econòmic. I de quina és la Mancomunitat Penedès-Garraf a principi dels anys 80, que podem dir que les mancomunitats actuals que existeixen a Catalunya és una de les més antigues, probablement, i no em vull equivocar, és la segona amb nombre de persones treballadores de Catalunya. Tinc la constància que ens tenen com un referent des d'aquest punt de vista, és a dir, és una mancomunitat gran, i va néixer, repeteixo, en el sentit administratiu, sobretot repartiment de costos, i un d'aquests costos està associat amb un servei com el servei de residus, que és el que jo treballo.
Doncs parlem, si et sembla, dels avantatges i els inconvenients, en concret, d'organitzar de manera mancomunada serveis com els de la recollida de residus. Té avantatges i algun inconvenient?
A veure, inconvenient sempre n'hi ha des del punt de vista local, no? I parlo des del punt de vista de que, evidentment, potser perds sobirania, i entenem la paraula sobirania, sobre determinades decisions. Quan tu delegues un servei, que de fet nosaltres la relació que tenim amb els municipis és delegació de serveis, un municipi de l'Alt Penedès, el Garraf o el Baix Penedès, tenim uns 35 municipis adherits a la Mancomunitat en aquestes tres comarques. El que poden decidir és, en base a la carta de serveis que té la Mancomunitat, entre elles el servei de residus, delegar-nos-ho. Delegar què implica? Doncs delegar el que és la gestió i execució del servei, però també les seves decisions. Llavors sí que hi pot haver un desavantatge aparent, que per mi no ho és, sempre i quan hi hagi transparència interna, doncs es pugui consensuar aquelles grans decisions, però al final és el municipi potser perd aquella sobirania sobre determinades decisions, en prou que és la Mancomunitat qui les decideix. Per exemple, en el cas dels residus és molt evident la decisió de quin és el sistema de recollida més eficient, no? Sé que la meva companya, la Júlia Gómez, el proper dia probablement parlarà dels sistemes eficients de recollida. Doncs és una decisió que la Mancomunitat assumeix en primera persona, però això no treu que s'hagi fet una feina prèvia amb els municipis per intentar consensuar. És aquest l'equilibri potser més complicat. Després, avantatges n'hi ha molts. I sobretot, per mi, el principal, que és que en els municipis petits, que a vegades no hi ha musculatura tècnica per poder assumir tota la càrrega de determinats serveis, càrrega administrativa, càrrega tècnica, l'assumim des de la Mancomunitat. I dic, clar, els costos indirectes, que vindria a ser el cost administratiu, no? Però els costos operatius, els costos directes d'un servei, compartir, i aquí està la clau de mancomunar, és compartir serveis que són cars per sistema, et dona una economia d'escala que a efectes ciutadans podria ser positiva, no?
Comentaves aquesta delegació de competències, de pèrdua de sobirania, entre d'altres, a l'hora de fixar les tarifes, els preus.
per exemple, no? Però dic, clar, és una pèrdua de sobirania entre cometes, és a dir, al final en comunitat totes les decisions, incloses les quotes que paguen els municipis, acaben sotmetent-se a votació en una assemblea que està representada per tots els municipis. Per tant, és una pèrdua de sobirania tècnica, diguem-ne, però política mai. La Mancomunitat és un club de socis, entre cometes. Al final, socis són els municipis. I ells tenen l'última paraula. Cada municipi amb els seus representants. Per tant, al final, l'assemblea és sobirana de iure de facto i, per tant, una quota d'un municipi es pot no votar en una assemblea i, per tant, si el municipi no està d'acord, igual que un model de recollida, tot això recau en aquesta assemblea. Per tant, jo parlava més des del punt de vista intern tècnic, des del punt de vista polític en absolut. És a dir, és democràcia, els municipis són la Mancomunitat, no la Mancomunitat són els municipis són Mancomunitat i, per tant, torno a dir, és un club de socis, cadascú paga la quota en funció dels serveis i aquí el que ho ha de notar també és el ciutadà, perquè aquestes quotes que paguen els municipis, en el cas dels residus, no, s'ha traduït, i ho hem parlat en anteriors doncs, entrevistes que hem tingut en aquesta secció, de que ha repercutit a les taxes ciutadanes que han augmentat molt, no? A partir d'aquí, evidentment, és un tema molt sensible i entenc perfectament que la ciutadania vulgui saber de dir, i vosaltres Mancomunar, no?, què m'implica positivament efectes, per exemple, de residus, no?, efectes de recollida, efectes de deixalleries.
Sí, deixalleria, per exemple, no? Com s'organitza per això, assignar doncs, una dimensió d'una instal·lació en un municipi amb d'altres, la seva zona d'influència, els costos que ha de pagar cada municipi, com s'acaba organitzant això i, finalment, prenent aquestes decisions tècniques, també?
Sí, és una pregunta molt sana i és una pregunta que ens traslladen els representants públics de cada municipi fent la seva feina, que és la que han de fer, que és preguntar, no?, per defensar doncs, el que nosaltres doncs, considerem que és just, però ells han de votar, repeteixo, i poden perfectament preguntar, i ho fan, dono constància. En el cas de les deixalleries, fixeu-vos que a la Mancomunitat tenim diverses deixalleries que són compartides entre municipis. Quan recauen en un sol municipi és senzill, perquè al final nosaltres tenim el cost de la deixalleria, per les hores doncs, de funcionament, per la quantitat de residus que gestionen. És a dir, tot això nosaltres ho controlem. Quan és d'un sol municipi és fàcil, perquè al final és repercutir el cost d'aquella deixalleria només en aquell municipi, però vull que ens trobem Olèrdola, no? Com sempre. Doncs Olèrdola és un municipi que comparteix deixalleria de Sant Pere Molanta amb altres dos i la de Vilafranca amb uns quants més, no? Vilafranca del Penedès, que està propera a aquestes instal·lacions, no? Com ho fem, no? Al final, el criteri que hem utilitzat sempre, nosaltres tenim els costos totals de la deixalleria doncs com en totes, i quan repartim, doncs ho repartim en aquests municipis que comparteixen deixalleries amb el criteri habitatges, habitatges-habitants, Considerem més els habitants al final perquè els habitatges, malauradament, l'IDESCAT no està massa actualitzat en el cens, i creiem més just, perquè sí que està actualitzat el cens d'habitants. A partir d'aquí sí que tenim propostes de millora que estem treballant amb els municipis a futur. I aquí ho enllaço una mica, que també vam parlar ja unes quantes seccions, no?, de l'implementació de la targeta identificativa de les deixalleries. Jo ja vaig fer una píndola introduint un dels motius de fer-ho. És que en el futur a mi m'agradaria no fer-ho per habitatges, ni per habitants, sinó fer-ho per usos. És a dir, que gràcies a la targeta, i si tothom utilitza la targeta, doncs pugui realment medir quin ús n'ha fet el municipi d'Olèrdola versus el municipi de Santa Fe del Penedès versus el municipi de Vilafranca respecte a la deixalleria fixa de Vilafranca del Penedès, per exemple. No? Potser seria més just, no? D'aquí també posar en valor totes aquestes noves tecnologies que ens serviran per afinar molt més i, per tant, ajustar més el cost. Perquè el càlcul matemàtic fins ara, si no tens aquesta tecnologia, fa anys era impossible si no ho feies per habitants, que era l'única dada empírica que podíem fer per repartir en el cas de deixalleries. En el cas de recollides hi ha altres variables.
Com quines?
Per exemple, en el cas del porta-a-porta, hi ha els municipis que no fem porta-a-porta, esperem contenidors intel·ligents, mancomunar significa compartir rutes. Al final, no tindria sentit mancomunar si els municipis més petits en habitants i habitatges no tinguessin una sola ruta per ells. Aquella economia d'escala que us deia no tindria sentit. Per tant, la gràcia i la clau és que aquests municipis petits, una sola ruta, vol dir un sol vehicle amb un equip que té un cost important, pugui compartir-se. Clar, la suspicàcia que hi pugui haver, o el dubte natural, no, com deia, és dir, aquestes rutes compartides que tenen un cost, com vosaltres repartiu entre els municipis aquest cost.
Per habitants, per quilòmetres?
Clar, doncs cap de les dues. En aquest cas, la clau són les tones.
Les tones.
Les tones, és a dir, les tones de generació. Perquè és molt relatiu, això. Hi ha segones residències. Pot ser que en algun moment un municipi que tingui menys habitants i habitatges tingui més generació de residus. Sí que hi pot haver una correlació, però hi poden haver alteracions. Al final no és matemàtic, més habitants, més habitatges, més residus. Hi ha moltes variables que entren en joc. També el model de recollida. models, ara afortunadament tenim porta a porta implementat de fa temps, no? I afortunadament tindrem nous models d'alta eficàcia pròximament en tota la resta de municipis adherits al servei de residus, però fins ara la comparativa es nota amb aquells que el tenen i no, no? Per tant, si una ruta compartida són les tones, i com nosaltres repartim aquestes tones, és a dir, com ho aconseguim repartir, com ho sabem aquestes tones. Quan venen a les plantes de destí, com la que tenim aquí a Vilafranca del Penedès, que és la planta de selecció d'envasos, parlo del cas d'envasos lleugers, podria fer la planta de transferència, que és el rebuig, no? O la planta de compostatge de Sant Pere de Ribes. Nosaltres tenim una bàscula que pesa el vehicle que ha fet tota la ruta. I sabem el total de tones que ha entrat. I a partir d'aquí, el que fem és el repartiment del total de tones a aquí sí, amb el contracte antic, no amb els del porta a porta, que explicaré com ho fem, el contracte antic sí que ho hem fet sempre per habitants. És a dir, del total de tones de la ruta ho repartim per habitants. Què hem aconseguit?
Càlcul ponderat.
Correcte. Al final és un càlcul matemàtic, però bé, és l'únic que teníem com a eina per poder fer, tot i que teníem matisos, com t'estava comentant abans. En els casos del porta a porta, dels 5 municipis que tenim porta a porta, no? Inclús l'Àrdula, evidentment, doncs hem aconseguit dins el nou contracte que els camions tinguin pesatge embarcat. Què vol dir això?
Que es pesen en el moment.
Es pesen en el moment quan surten al municipi. Per tant, ja sabem que realment, que del total de tones, de quilos de la recollida, quants han sortit realment quan el vehicle surt del municipi i va cap a un altre. Per tant, afinem molt més. Gràcies a aquesta tecnologia, repeteixo, que es diu passatge embarcat dels vehicles, que amb l'anterior contracte això no ho teníem perquè no existia. Amb aquest nou contracte que tindrem endavant per la resta de municipis, tots els vehicles tindran passatge embarcat, no?
Per tant, el criteri principal és les tones recollides, no?
Les tones reals.
Però igual la despesa per recollir menys tones és major si fas més quilòmetres.
Segurament, i aquí també aquí és el nostre repte, no? De que intentem, quan traiem els plecs, fixar un preu que permeti doncs, a les empreses plantejar una oferta competitiva, als seus interessos, però tampoc un preu desorbitat. És a dir, totes les empreses contractistes se't queixaran i direu és que pagueu molt poc i ens heu obligat, diguem-ne, a fer rutes i tensionar molt el servei perquè treballi més ràpid, però que al final hem d'optimitzar recursos. Estaria molt bé tenir moltes rutes i gastar-nos els diners públics de bala a bala, però també aquí el repte d'una empresa contractista amb solvència tècnica, amb experiència, que sàpiga construir rutes pel territori que siguin òptimes i també, evidentment, nosaltres tampoc ens agrada que hi hagi moltes rutes per un sentit mediambiental. Els vehicles contaminen el medi ambient. Tenir molts vehicles al carrer a mi no m'agrada. I aquesta variable mediambiental la tenim en compte, també. I tenir vehicles elèctrics en la recollida, fins a dia d'avui, no tenen suficient autonomia pel pes i la distància de ruta per tenir doncs, una garantia de que puguin prestar el servei. I altra cosa és que els tinguem com a vehicles auxiliars, com per exemple les deixalleries tenim vehicles elèctrics, doncs pel tema del manteniment, tot això ho cuidem molt, no? Però el que és el gran vehicle, que és el que recull, diguem-ne, les fraccions a domicilis o a comerços, fins al moment, malauradament, els vehicles elèctrics no garanteixen encara que es pugui prestar el servei.
I en aquest àmbit hi ha alguna qüestió que es pot mancomunar, que queda pendent de mancomunar o s'està avaluant poder mancomunar?
Moltes, és a dir, mira, i aprofito, no? Nosaltres aquí la mancomunitat, i ho dic, no sé si és una primícia o no, però ho veureu als mitjans de comunicació en breus, estem plantejant convocar doncs el primer fòrum de mancomunitats de Catalunya a Vilanova i la Geltrú, és a dir, sí que ho estem treballant molt conjuntament amb altres mancomunitats de la Noiga, Conca d'Òdena, etc., però sí que imminentment doncs, la intenció és poder-ho explicar molt bé. És una primera assemblea, fòrum, més que assemblea, és un fòrum, no? Estaran convidades totes les mancomunitats de Catalunya, els ajuntaments implicats, i una mica la voluntat, entre moltes altres coses, compartir aquells serveis mancomunats que estem fent cada mancomunitat, entre altres coses, no? Que són singulars, que són diferents, i pensar si adoptar-los o no adoptar-los, no? Jo sempre tinc el meu cap, jo conec bastant la mancomunitat de la Plana, que està a la zona doncs, més del Baix, és Osona, crec que és Osona tècnicament, i que té, per exemple, un servei mancomunat de tanatoris, que és l'única de Catalunya que el té, no? Perquè nosaltres l'haguem d'adoptar, però és una cosa curiosa, no? Igual que es fixen molt amb nosaltres a la mancomunitat, en residus gairebé tot està mancomunat, perquè, repeteixo, surt a compte, i vull que surt a compte mancomunar aquest tipus de serveis, no? Des del punt de vista econòmic, aquí tenim el punt del CAT, no? El tema dels animals, és a dir, que el tema dels animals la gent ho associa al CAT, que està al costat de la deixalleria fixa de Vilafranca, planta de selecció, que a molts altres territoris mancomunitats els hi crida molt l'atenció. No? Per tant, possibilitats de créixer mancomunant sense cap tipus de dubte. I és un model de gestió que jo crec que és d'èxit i té sentit i cohesiona el territori. El més important és la cohesió territorial que genera entre tots els municipis aquest principi de solidaritat i de confiança entre tots. No?
Comentaves aquest primer fòrum de Mancomunitats de Catalunya, a Vilanova?
Data segurament, sí. La data encara no la puc dir, però sí que serà, ho deixaré que es comuniqui formalment, però segurament serà la segona quinzena de juny. Per tant, l'estem treballant. Vull pensar que serà un èxit i perquè és una cosa necessària i al final nosaltres ho hem fet perquè doncs, creiem molt en la Mancomunitat i com us deia anteriorment, com a Mancomunitat Penedès-Garraf, doncs ens tenen un respecte també per el temps que portem treballant i pel temps que els ajuntaments porten confiant en nosaltres. Sense ells, la Mancomunitat Penedès-Garraf no tindria sentit, com he dit reiteradament.
Tot i que pot sobtar, hi ha algun, si no anem errats, encara algun municipi del territori que no forma part de la Mancomunitat?
Sí, algun, pocs. És a dir, en tenim algun del Baix Penedès. El Baix Penedès tradicionalment no ha estat molt mancomunat, Mancomunitat Penedès-Garraf, diguem-ne, però algun municipi ha sigut. A futur us podria dir que estaríem encantadíssims que hi haguéssim més municipis del Baix Penedès, però això al final és una cosa que jo crec que és més a curt llarg termini. Allà tenen consells comarcals que funcionen molt bé, també en termes de residus, no? Per tant, hauríem d'afinar, quin tindria sentit i quin no. En el que és el Garraf...
Perquè no hi haguessin duplicitats de serveis, que a vegades passa.
Correcte, correcte. Al final és optimitzar els recursos públics, el que dèiem, no? I té sentit o no té sentit, no? I sí que és cert que el Garraf, doncs, hi ha municipis importants que no en formen part en tots els serveis, sí que formen part de la Mancomunitat. Jo parlo potser per residus, no? Però és que al final som 35 ajuntaments. Si posem a fer l'escandall a l'Alt Penedès i al Garraf, podria dir que són... si no tots, gairebé tots. Llavors, aquí podríem entrar servei per servei, no? I aquí jo crec que també hi ha factors doncs, que potser políticament, doncs, on creu doncs, que es pot municipalitzar el servei o es pot gestionar des del municipi molt millor que no pas des d'una mancomunitat. Al final és respectuós una posició com l'altra, no? Nosaltres creiem que finalment, allà els fets em remeto, en gairebé tots els serveis anem a unes velocitats no molt ràpides, però per exemple en residus, doncs jo m'hauria agradat licitar segurament fa 3 anys el contracte gran de residus, segurament, però si et mires a la resta de municipis de Catalunya, ja no el de la nostra vegueria, sinó d'altres llocs, tothom va tard, entre cometes. Això no em genera consol, però sí que em dona pistes de que nosaltres dins doncs, de les dificultats que ens trobem, doncs prou ràpid estem anant en aquests termes. No? Per tant, jo orgullós de la feina que estem fent i esperar i convidar, com sempre, doncs diem aquells municipis que no tenen de la el servei de residus, doncs que vinguin a la Mancomunitat, aquells que no tenen el CATCA també, els que no tenen el servei d'iniciatives econòmiques també, no? I fent-nos grans ens farà grans a tots, i aquest és el missatge.
Segurament també permet des de la gestió pública optimitzar altres criteris que no sigui exclusivament el rendiment econòmic, com passaria en cas d'una gestió estrictament pura i dura privada. Em ve al cap, per exemple, un exemple recent de gestió des de la Mancomunitat d'obrir un servei, el servei com nou, de poder reparar residus que han deixat la ciutadania i des del punt de vista econòmic segur que si una empresa s'ho plantegés doncs no trauria rendiment, però hi ha un rendiment que va molt més enllà des del punt de vista inclús de pedagogia, d'educació, de transmetre aquests valors, potser al llarg del temps acabarà tenint un rendiment econòmic, però segurament ara no és així.
És l'economia d'escala que et deia abans. Excel·lent l'exemple del Comnou, no? I justament ahir a la tarda estava fent, doncs, participant en una taula rodona al Rico Waste, que és una fira de residus que s'organitza al Tecnocampus a Mataró, i estàvem plantejant models de gestió, diferents exemples d'ens locals, supramunicipals, no? Un tema de reutilització, com és el Comnou. Nosaltres vam presentar com a Mancomunitat, vaig presentar el Comnou, el vaig explicar, però hi havia altres ajuntaments, penso l'Ajuntament de Tàrrega, que té un model de gestió més privada, també amb empresa del tercer sector, però, per exemple, l'espai d'intercanvi és un espai amb ingressos econòmics, és a dir, hi ha una transacció econòmica. És un model d'èxit, també, però al final... Sí que és veritat doncs, que nosaltres sempre hem defensat doncs, que el preu públic o la transacció econòmica en el tema doncs, de reutilització una mica desvirtua el sentit de la reutilització des del punt de vista d'economia col·laborativa. No? És a dir, les botigues de segona mà ja existeixen. No? Bé, és una cosa que és la nostra idea. I com deies molt encertadament, un Comnou, que és una infraestructura molt, molt gran, sí que és molt compartida amb dos, però al final és una infraestructura que costa uns diners. És a dir, si un sol municipi o dos han d'invertir per una infraestructura amb aquesta ambició, un projecte amb aquesta ambició, seria complicat des del punt de vista dels diners públics. Quan aconseguim compartir doncs, entre molts, la força és diferent. Quan hem d'accedir a subvencions públiques, no, que ahir es va mencionar també hi havia l'Ajuntament de Viladecans, no, i la tinent alcalde, doncs posava en valor també que gràcies a subvencions públiques han pogut finançar el gran projecte que tenen de reutilització la seva deixalleria, que és un projecte extraordinari, no? I de fa molt de temps que funciona i referent a Catalunya. Era posar posava en valor doncs, el fet d'haver tingut aquestes subvencions de l'Agència de Residus. Un dels criteris de valoració d'aquestes subvencions és l'àmbit territorial a qui dóna servei. Com més gran ets en àmbit territorial, almenys a la Generalitat de Catalunya, estem treballant que la Diputació també ho valori igual, doncs aconseguirem potser obtenir aquestes subvencions que ens permeten minorar doncs, el que els municipis doncs, aporten ja a dia d'avui. No? Per tant, tots són avantatges i allà on no trobem l'avantatge, el lobby mancomunitat, que vol dir tots els ajuntaments a la una, aquesta confiança mútua ens permet corregir doncs, per aconseguir més recursos.
Inclús es pot donar el cas d'haver iniciat un servei mancomunat que després s'ha de tirar enrere perquè no té rendiment, no respon a aquesta necessitat. Al final els resultats no són els desitjats.
Correcte, sí. No ens ha passat mai, eh? És a dir, des del punt de vista de dir, ostres, aquest servei no... l'hem posat en marxa i l'hem hagut de treure. Sí que és veritat que hem tingut iniciatives d'estudi. Això no para, és a dir, la mancomunitat sí que estudia nous serveis internament. I aquí passa per fer-ho rigorosament. És a dir, com us deia, un nou servei significaria que una assemblea de la mancomunitat l'ha de votar. Això vol dir presentar projecte, això vol dir fer un estudi previ seriós. Sí que hem tingut molts projectes que eren molt xulos des de la teoria, no? Però baixant-los sobre el paper hem dit, cuidado, no? Potser això no és òptim. I això passa, però això és el dia a dia. Però aquest és l'IMSD-MSI, que al final com a mancomunitat també ens hem d'exigir, que de vegades sembla que les administracions són molt lineals, però per la nostra part no serà per explorar aquestes noves possibilitats, fer benchmarking amb la resta de mancomunitats, trobar espais per compartir coses, inspirar-nos doncs, en possibilitats, i a partir d'aquí també si els ciutadans i els polítics dels ens locals, a través dels òrgans doncs, de participació que hi hagi, doncs, tenen idees, encantats d'escoltar-les.
David Martínez, un plaer compartir aquest temps per parlar de gestió de residus. Gràcies per ser avui amb nosaltres i que vagi molt bé. Fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
Acomiadem aquesta primera hora d'avui dimecres. Tot seguit, un parell de minuts de publicitat i el butlletí de notícies de les 10 del matí. I us emplacem a retrobar-nos a les 10 i 6 amb l'Esther García, gerent de l'Institut Municipal de Formació de Vilafranca, per presentar l'oferta de cicles formatius per al curs vinent, que s'amplia un 28%. També hi haurà connexió amb Sant Sadurní per l'última hora de la vaga de Freixenet.